Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és divendres, el dia es diu 2 de desembre del 2022, una jornada que comença amb el cel pràcticament serè, amb glaçades novament molt intenses i amb temperatures que al centre de la ciutat d'Olot marquen els 0 graus. Neus, com tenim la resta de la demarcació a aquesta hora?
Doncs tenim temperatures molt baixes. Avui, de fet, la temperatura ha baixat una mica respecte fins i tot la que teníem ahir. Tenim aquest 0, entre 0 i menys 1 grau a Olot. A Mieres, a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca en tenen un de positiu a Sant Feliu de Pallerols, un de negatiu a la Vall d'en Bas i a Vic, en tenen 2 sota 0 a Ripoll, 6 sota 0 a Das i a Vall de Núria, en tenen 4 de positius a Banyoles, Anglès i a Girona, i a Figueres es lleven avui amb 7 graus positius. Com dèiem, avui és el dia, podríem dir, més fred d'aquesta tongada freda que estem tenint. Les temperatures matinals, com dèiem, totes se situen a la franja més baixa. A les valls del Pirineu les mínimes han caigut a menys 5 i en alguns llocs han arribat als 10 graus negatius, que aviat està dit, fa molt fred. I avui tindrem un dia en el que en principi no s'espera precipitacions, pot haver-hi núvols baixos tota la façana costanera. Allà, sobretot on hi hagi més núvols, quedarà també al matí amb les temperatures més baixes. També hi ha boires i humitat. Al migdia l'ambient serà també fred, és a dir, aquest fred que tenim al matí no serà el mateix. Ja sabeu que a primera hora i a última hora del vespre i matinada sempre fa més fred. Durant el dia es recuperen les temperatures, però avui tampoc es recuperaran tant, perquè, com dèiem, estem en el dia una mica més fred de tots aquests que portem amb temperatures baixes. En principi, però, no s'esperaria avui precipitacions. Demà tindrem un temps més insegur a les nostres comarques, amb possibilitat d'alguna pluja. Poden ser febles, poden ser més abundants en funció d'on es situï aquesta pertorbació que tenim sobre el Mediterrani. Per tant, és un temps que anirà canviant, i que costa fer la previsió perquè s'està, doncs, pendent d'aquesta pertorbació que hi ha sobre el Mediterrani, que en funció de com ens afecti, doncs, pot haver-hi alguna pluja o no. Les temperatures pujaran lleugerament, tampoc és que tinguem una pujada molt alta, i llavors diumenge en principi ha d'haver-hi menys núvols o restes de núvols poc importants, una mica més de sol, les temperatures pujaran una miqueta més, però vaja, sembla ser que després, de cara a la propera setmana, també tornaran a baixar, de manera que ens situem una mica en aquesta franja de temperatures que tenim, que bé, com us dèiem, al matí fa fresca, tenim temperatures baixes i que convé abrigar-se.
Peixos is my dum 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 dum, peixos is my dum 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 dum, peixos is my dum 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 dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars del dia. Les dificultats d'accés als comerços continua sent la gran assignatura pendent. Ho diuen des del grup Mifes, que tot i reconèixer que s'ha avançat molt, encara queda molta feina per fer, especialment en aquest sector. Aquest dissabte és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una jornada que posa sobre la taula totes les necessitats i problemàtiques que encara queden pendents de resoldre. El delegat a la Garrotxa i Ripollès del grup Mifes és en Josep Ligero.
Com a barreres arquitectòniques hem lluitat bastant, Ens trobem que el que són el comerç, hem fet moltes campanyes, i de tantes campanyes hem fetes no ens en sortim dels comerços. Els comerços, com veureu vosaltres presencial, que és que hi ha molts esgarabons, i una persona amb mobilitat reduïda o que tingui no tingui mobilitat, doncs aquesta persona no podrà entrar dins aquest establiment. I ens hem trobat inclús vegades que hem anat a algun lloc i el primer que demano, si hi ha, el primer és lavabos de minusvàlids.
I l'Ajuntament d'Olot es planteja comptar amb punts lila en horari diurn. Amb aquesta mesura volen arribar a homes i dones de diferents generacions que no surten a la nit i que pateixen algun tipus de violència. Després d'analitzar les dades aconseguides durant les nits de festes d'altura, des de la Regidoria d'Igualtat no es descarta aquesta possibilitat.
La veritat és que ha estat una reflexió, ha estat un procés de reflexió, i ara començarem a pensar com hem d'enfocar, doncs, les festes. I ara parlo d'Olot, no parlo de la campanya a nivell de comarca, parlo d'Olot, doncs quan comencem a enfocar mirarem a veure com ho podem fer, i si només ho hem de fer per les festes, a lo millor podem fer, doncs, tal com diu ell, un dia de mercat.
I és que sospiten que hi ha més violència que no es denuncia ni verbalitza. Per aquest motiu s'està estudiant aquesta opció i les possibles ubicacions que tindria. Aquest divendres també és notícia a l'antena dels 5 minuts més, altres qüestions, com per exemple l'economia, perquè entre el 70 i el 90% dels turistes que visiten el Pirineu de Girona són nacionals i prop d'un 85% per nocta a la mateixa demarcació. Per aquest motiu, diuen des del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona que cal recuperar aquest turisme estranger. Escoltem el vicepresident de l'entitat, Jordi Masquef.
Arran de la pandèmia ho hem hagut de fiar-ho tot, diguem, al turisme de proximitat, però òbviament necessitem una obertura en relació als mercats internacionals i aquells mercats que sempre han apostat per visitar-nos que tornin a fer-ho en el futur.
En concret, les comarques de la Garrotxa, la Cerdanya, el Ripollès i l'Alt Empordà són les més demandades, especialment aquest proper pont de la Puríssima. I en clau econòmica, Espunya i Transports Minguet han estat reconegudes per la seva història i longevitat per la Cambra de Comerç de Girona. Cada any la Cambra valora trajectòries d'empreses de la demarcació i enguany ha volgut fixar-se amb aquestes dues companyies garrotxines que, a més, estan d'aniversari. Escoltem a Jaume Fàbregas, el president de la Cambra de Comerç.
Nosaltres el que volem és reconèixer els valors que han permès en aquestes empreses tirar endavant i arribar a ser el que són en aquests moments, no? I dèiem la resiliència, hi ha la capacitat d'innovació, hi ha el lideratge.
I estem coneguent els candidats a les futures alcaldies. Aquesta vegada ha estat el torn de Pablo Odell. És el candidat de Junts a l'alcaldia de les Planes d'Hostoles de cara a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Odell, de 52 anys, agafa el relleu d'Eduard Llorà, que ha estat el cap de llista de la formació durant les últimes tres legislatures.
Jo i el meu segon, en Jordi, veníem també d'una... Havíem estat a Perpinyà, havíem estat a les jornades de treball amb el president Puigdemont i els consellers Ponsatí i Comín. I bueno, en tornar al poble ens vam posar en marxa una mica a preparar un projecte, que en aquell moment no era un projecte institucional que passava per l'Ajuntament, sinó que era més un projecte des de la societat civil.
Aquesta és la primera candidatura que es presenta oficialment pels comicis del 2023 a les Planes d'Hostoles.
Demà no hi seré, me n'aniré ben lluny. Buscaré algun camí.
És en Toni Beiro, el cantautor olotí torna als escenaris olotins aquest proper cap de setmana per presentar el seu nou treball discogràfic titulat Sobrenatural, escrit durant el confinament. És un EP de 5 cançons que pretén retre homenatge a la seva generació, la generació Boomer, amb totes les icones dels anys 80.
Bueno, doncs és un homenatge a la gent de tota la meva generació, la generació Boomer, que ens diuen ara.
Exacte.
I, bueno, els que van viure una mica... l'època així més analògica, on diguéssim les reunions eren més de tu a tu, de cara a cara, on no hi havia mòbils pel mig, on tot era una mica més artesà, l'explosió del cinema, de la bona música, llavors el rock and roll doncs era el que reinava una mica... i la bona música, no?
Antoni Beiro actuarà aquest proper dissabte a la Sala Turín a partir de les 8 del vespre i les entrades ja estan disponibles a Olot Cultura. Nou cap de setmana intens en matèria esportiva. La Unió Esportiva Olot necessita trencar la sèrie de derrotes contra un Hèrcules en hores baixes. Els alacantins, en plena crisi a tots nivells, només tenen 5 punts més que els olotins i també ocupen zones de descens. Jonathan Risueño recupera Vigues, Terma i Cerdà i medita donar la titularitat a Coris i Forgas en atac. El partit es jugarà en horari d'hivern a l'estadi municipal diumenge a 4:45 de la tarda. Risueño està content.
La veritat que no apareix en com estem en la classificació, perquè el grup està molt bé anímicament, està treballant molt bé... crec que cada dia millor i jo estic molt content amb el rendiment que estem donant a cada entrenament.
El partit es podrà seguir en directe a Radio Olot, com sempre, des d'una hora abans a partir de 4:45 de la tarda. El partit és a 4:45, recordem-ho, en horari d'hivern. És el primer de la temporada en aquest sentit. Ja sabeu que toca passar fred en aquestes hores, tenint en compte que es fa fosc més aviat.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 92 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I ara el trànsit. Atenció, perquè comencem un cap de setmana amb un munt d'activitats a la ciutat d'Olot i això, evidentment, afecta els carrers del centre de la ciutat. Circulació a aquesta hora, policia local, bon dia i bona hora.
Bon dia. Avui els carrers tallats seran el carrer Pare Antoni Soler i Mont Carmel, de les 3 a les 5 de la tarda, i el carrer Aigua, de les 8 a les 2. El passeig en Blai, de la 1 a les 4, quedaran les pilones bloquejades, ja que hi haurà un camió en plataforma fent una mudança. Hi ha reserves d'estacionament al carrer Casimir Plana, tot el dia, al carrer Creu Roja fins a les 2, al notari Miquel Mas, tot el dia, i al carrer Fontanella, una esquineta aquest dematí. També segueixen les reserves al carrer Castellà Lloberes, al Cal de Lluís Casademont i a l'Avinguda Reis Catòlics. Això seria tot des de la Policia Municipal. Bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Les dificultats d'accés als comerços continua sent la gran assignatura pendent. Ho diuen des del grup Mifes, que tot i reconèixer que s'ha avançat molt, encara queda molta feina per fer, especialment en aquest sector, Neus.
Aquest dissabte és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una jornada que posa sobre la taula totes les necessitats i problemàtiques que encara queden pendents de resoldre.
I que ens explica en Guillem Guardiola.
L'any 1992, les Nacions Unides proclamaven el 3 de desembre Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat per fomentar així, entre altres objectius, una millor integració a la societat de les persones amb alguna discapacitat. Des del grup Mifes, una entitat sense ànim de lucre que treballa per la inclusió social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial a la demarcació de Girona, asseguren que els espais on s'ha avançat menys en aquesta matèria es troben en els comerços. En parla el delegat a la Garrotxa i Ripollès del grup Mifes, Josep Ligero.
Com a barreres arquitectòniques hem lluitat bastant, eh? Ens trobem que el que són els comerços, hem fet moltes campanyes i de tantes campanyes hem fetes no sortim dels comerços. Els comerços, com veureu vosaltres presencial, que és que hi ha molts esgarabons i una persona amb mobilitat reduïda o que tingui que no tingui mobilitat, doncs aquesta persona no podrà entrar dins aquest establiment. Que ens hem trobat inclús vegades que hem anat a algun lloc i el primer que demano, si hi ha, el primer és lavabos de minusvàlids i ens hem trobat alguna vegada que no n'hi ha.
Les persones amb discapacitat es troben amb obstacles considerables en diverses àrees cada dia. En aquest sentit, el grup Mifes és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la inclusió social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial a la demarcació de Girona. Malgrat encara queda molt treball per fer, celebren que s'hagi avançat molt tant en l'accés a una educació i salut de qualitat i inclusiva i, sobretot, en matèria d'ocupació.
Hi ha empreses que s'ho pensen una mica, no? Però ara, sí, ara actualment molta gent ha trobat feina, eh? No és de la seva feina, però d'una altra cosa que ell pugui fer, no? Perquè quan tenen una discapacitat permanent, amb una discapacitat permanent, tu pots fer una altra feina que no sigui l'habitual que estaves fent abans. Això ja t'ho posen de seguida. Doncs si tu pots fer una altra feina, com ara el que és parquímetres, d'allò, conserge d'un pàrquing, en fi, coses d'aquestes, això és ideal per a aquestes persones.
Per cert, no només és necessari conscienciar els empresaris, sinó també la societat en general, per evitar que aquestes persones siguin víctimes de discriminació i exclusió social. De totes maneres, la Garrotxa lluita activament pels drets de les persones amb discapacitat des de moltes entitats i associacions, com ara l'Agrupació de Persones Sordes de la Garrotxa, el TEA, el Transport Adaptat, el Paraigua i Integra. Aquest és el desig de, segurament, tota persona que lluita per la inclusió d'aquestes persones.
Que tota persona, sigui la que sigui, pogués entrar en un comerç, en un restauració, en fi, en tota la sèrie, que tingui problemes de mobilitat o vagin cadira de rodes o el que sigui, que ells puguin accedir normalment, com una altra persona més.
I no deixem encara les qüestions socials perquè l'Ajuntament d'Olot es planteja comptar amb punts lila en horari diurn. Amb aquesta mesura volen arribar a homes i dones de diferents generacions que no surten a la nit i que pateixen segurament algun tipus de violència.
Després d'analitzar les dades aconseguides durant les nits de festes d'altura, des de la Regidoria d'Igualtat no es descarta aquesta possibilitat. I és que sospiten que hi ha més violència que no es denuncia ni verbalitza. Per aquest motiu s'està estudiant aquesta opció i les possibles ubicacions on s'instal·laria.
Ens ho explica en Roger Isern.
Des de fa uns anys el servei conegut com a punt lila l'associem a esdeveniments nocturns i multitudinaris, però després de veure el seu bon funcionament durant les últimes festes d'altura i a les festes majors d'alguns municipis de la comarca, des de l'Ajuntament d'Olot i el Servei d'Atenció Integral es plantegen dur els punts liles al carrer durant el dia. De moment només és una simple idea, però des del consistori creuen que seria una gran eina per arribar a franges d'edats més àmplies. La regidora d'Igualtat d'Olot és Imma Muñoz.
Inclús ens plantejàvem després, quan passes el procés de reflexió de com ha anat tot i si només havíem de posar punt lila nocturn, perquè al final arribes a una franja d'edat determinada, no? I ens ho plantejàvem amb la Tina, no? La Tina deia, home, doncs potser podríem posar el de dia, doncs perquè també arribes a una franja d'edat que també pateix violència, no?
Muñoz també detalla en declaracions a la Finestra d'Olot Televisió que una possibilitat seria instal·lar el punt lila al mercat dels dilluns, per on hi passa un volum de gent gran important.
La veritat és que ha estat una reflexió, ha estat un procés de reflexió i ara començarem a pensar com hem d'enfocar doncs, les festes, i ara parlo d'Olot, no parlo de la campanya a nivell de comarca, parlo d'Olot, doncs quan comencem a enfocar mirarem a veure com ho podem fer i si només ho hem de fer per les festes, a lo millor podem fer, doncs tal com diu ell, un dia de mercat.
La responsable del Servei d'Atenció Integral de la Garrotxa, Tina Ruiz, ha explicat el perfil de les persones que tindrien el punt lila hauria de ser el màxim de professionalitzat possible.
No té per què, el que nosaltres plantegem és que això ha de ser un servei professionalitzat, no? I que han de ser persones doncs, que estiguin formades, que tinguin experiència, que tinguin coneixement i que tinguin la sensibilitat per fer-ho. Llavors, el tema de la prevenció de violències, no?, i de l'acompanyament en violències, vull dir que el perfil no hauria de per què ser diferent.
Durant les últimes festes d'altura, el punt lila va atendre 900 persones, 600 de les quals van ser noies, i van acudir entre les 12 de la nit i les 6 de la matinada. La franja d'edat anava dels 14 als 25 anys. Unes dades que, analitzades a posteriori, han fet plantejar a l'Ajuntament d'Olot l'ampliació del servei a franges diurnes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A punt pel pont de la Puríssima. Entre el 70 i el 80% dels turistes que visiten el Pirineu de Girona són nacionals i prop d'un 85% pernocta a la mateixa demarcació. En concret, les comarques de la Garrotxa, la Cerdanya, el Ripollès i l'Alt Empordà són les més demandades.
Aquestes són les principals dades de l'estudi que s'ha presentat aquest dijous a Camprodon durant la presentació de la temporada turística d'hivern. El sector encara la campanya d'hivern amb bones perspectives. De fet, les destinacions de muntanya i d'interior preveuen una ocupació d'entre el 65 i el 80% durant aquest pont de la Puríssima. Des del Patronat de Turisme, el seu vicepresident, Jordi Masquef, remarca la importància de recuperar turisme estranger com ara el britànic.
Arran de la pandèmia ho hem hagut de fiar-ho tot diguem, al turisme de proximitat, però òbviament necessitem una obertura en relació als mercats internacionals i aquells mercats que sempre han apostat per visitar-nos que tornin a fer-ho en el futur.
Masquef també ha dit que les estacions d'esquí han avançat molt en sostenibilitat.
És que les estacions estan fent els deures, estan apostant per la sostenibilitat i, per tant, no volem enganyar ningú. Sí que és veritat que tiren de la xarxa hídrica corrent com qualsevol fill de veí, com vostè o com jo, però tirar de la xarxa hídrica corrent és mínim. Ells tenen els seus propis recursos hídrics i, per tant, podem dir, podem assegurar que són pràcticament autosuficients.
Es preveu un pont de la Puríssima multitudinària a les comarques del Pirineu.
No deixem l'economia perquè Espunya i Transports Minguet han estat reconegudes per la seva història i longevitat per la Cambra de Comerç de Girona. Cada any la Cambra valora trajectòries d'empreses de la demarcació i enguany ha volgut fixar-se amb aquestes dues companyies garrotxines que, a més, estan d'aniversari. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
La Cambra de Comerç de Girona reconeix cada any empreses de la demarcació per la seva longevitat i història. Dues han estat les empreses reconegudes recentment a la comarca: Espunya, que compleix 75 anys, i Transports Minguet, que n'ha fet 100. Jaume Fàbregas, president de la Cambra de Comerç de Girona.
Nosaltres el que volem és reconèixer els valors que han permès en aquestes empreses tirar endavant i arribar a ser el que són en aquests moments, no? I dèiem la resiliència, hi ha la capacitat d'innovació, hi ha el lideratge.
Escoltem també Esteve Espunya, director general d'Espunya, i Domènec Espadaler, president de Transports Minguet.
Molta il·lusió, 75 anys és un any important per nosaltres, són una colla d'anys des que l'avi va muntar l'empresa, i ens ha fet molta gràcia, ens ha fet, estem contents.
La veritat, ara faré 82 anys pel gener, i sempre deia, vull arribar al centenari de l'empresa, que va començar el meu avi, va continuar el meu pare i el meu tio, i ha acabat continuant jo, i ara tinc el meu nebot, que és el que ho porta. Per tant, és molt maco tenir una empresa de tant temps.
Les dues empreses han anat superant les diverses crisis i s'han adaptat als nous temps.
He de destacar que hi ha hagut un canvi brutal, ja ho sabeu, per començar amb el transport, per continuar amb el hormigó i amb l'àrid, i hem fet una mica d'empresa de tot plegat, aquesta és la realitat.
Sobretot, potser una mica el que més interessant és la internacionalització, que hem passat de vendre ben bé només aquí a estar presents a cap a 45 països i en mercats divertits com el Japó, i bé, això ens ha donat l'oportunitat de viatjar i ensenyar el que fem.
Un dels propers objectius d'Espunya és ara arribar al mercat dels Estats Units.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
S'escalfa la maquinària electoral de cara a les municipals del proper mes de maig, del maig de l'any vinent, evidentment, i ho comencem a notar perquè anem coneguent alguns noms propis que aspiren a assumir alcaldies. És el cas, per exemple, de les Planes d'Hostoles. Pablo Odell és el candidat de Junts a l'alcaldia del municipi de cara a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Odell, de 52 anys, agafa el relleu d'Eduard Llorà, que ha estat el cap de llista de la formació durant les últimes tres legislatures. Aquesta és la primera candidatura que es presenta oficialment pels comicis del 2023 al municipi.
I jo i el meu segon, en Jordi, veníem també d'una... havíem estat a Perpinyà, havíem estat a les jornades de treball amb el president Puigdemont i els consellers Ponsatí i Comín. I, bueno, en tornar al poble ens vam posar en marxa una mica a preparar un projecte, que en aquell moment no era un projecte institucional que passava per l'Ajuntament, sinó que era més un projecte des de la societat civil. Quan va arribar aquesta possibilitat de presentar candidatura, ens vam animar.
És Pablo Odell, que és empresari, editor de llibres i ha treballat en el món audiovisual. El candidat de Junts a l'alcaldia de les Planes viu al poble des de fa 22 anys i ja ha tingut diferents contactes polítics previs des de la societat civil. Ara fa el salt a la política. Ha presentat a les Planes el seu programa, que consta de 10 punts, entre ells habitatge, energia i benestar social. Ha assegurat que mantindrà una política continuista respecte al seu predecessor.
No és una situació en la que hàgim de plantejar una alternativa frontal a el que hi hagi actualment l'Ajuntament, sinó que en certa forma és posar-nos al carro del que està funcionant i desenvolupar els nostres projectes, que encara els estem desenvolupant.
Odell agafa el relleu d'Eduard Llorà, que ha estat el cap de llista primer de Convergència i després de Junts en les últimes tres legislatures i en les quals ha governat amb comoditat. Llorà ha anunciat fa uns mesos, de fet va anunciar fa uns mesos, la seva voluntat de posar punt i final a la seva trajectòria política, i Odell ara emprèn i agafa el seu relleu. Què passa a les comarques de Girona? Comencem parlant de salut. El projecte per diagnosticar l'apnea del son des dels CAP gironins ja ha tractat més de 650 pacients, 430 homes i 228 dones.
D'aquests, a un 78% se'ls ha diagnosticat l'afectació i s'han tractat des de l'atenció primària. Del 22% restant, majoritàriament han estat derivats a la unitat del son hospitalària per fer més proves, això un 19%, i la resta un 3%. Han estat donat d'alta en descartar-se el diagnòstic d'apnea del son. Les proves s'han fet a través d'un projecte europeu que es va presentar a l'abril a Girona i s'està implementant progressivament als centres d'atenció primària de la demarcació.
El claustre de la Universitat de Girona aprova l'informe anual del rector Quim Salvi. El primer informe anual que ha fet des que va ser reelegit el desembre del 2021 ha comptat amb 57 vots favorables dels 80 mesos, el que suposa un 71% dels vots.
D'altra banda, hi ha hagut 11 vots en contra i 12 abstencions. Salvi s'ha adreçat al claustre, composat per 186 membres, per retre comptes de l'acció de govern del 2022. Ha afirmat que ho ha fet perquè ho preveu la normativa i perquè fem balanç de l'any sobre una oportunitat de diàleg entre el govern i els claustrals per valorar la gestió, tant en la seva visió general com també en els seus aspectes més particulars.
A la pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un operari d'una empresa d'instal·lació de tendals per robar joies a cases on treballava i vendre-les a botigues de compra-venda d'or de les comarques gironines.
Els agents de la comissaria de Girona van rebre l'avís el 17 de novembre. Els propietaris d'un immoble de Fornells de la Selva trobaven a faltar joies i un rellotge del domicili. Els Mossos van obrir una investigació i van comprovar que el dia del furt uns operaris havien estat treballant a la casa. Les indagacions posteriors van estrenyar el cercle al voltant de l'àrea de detingut. La policia va descobrir que s'havien venut unes arracades de característiques idèntiques a les robades en una botiga de compra-venda d'or de Girona.
I a la Jonquera, la policia local ha detingut aquest dijous dos homes en una benzinera que, atenció, duien estris per manipular panys, dues orelleres i un aparell electrònic per clonar targetes de crèdit. Els agents estaven fent un patrullatge a la zona quan han vist els homes en actitud sospitosa.
Tenint en compte que els Mossos d'Esquadra els havien informat de diversos robatoris a cabines de camions en les últimes setmanes, els agents els han identificat. En l'escorcoll superficial els han trobat les eines. La policia, a més, ha consultat les bases de dades i ha descobert que tots dos tenien antecedents policials per robatoris amb força. Per això, els han detingut i els han traslladat a la comissaria dels Mossos.
I no marxem gaire lluny perquè a Llançà els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones, dues dones i un home, per robar en un estanc de Llançà, atropellar un agent mentre fugien i escapar d'un control a la Nacional 260.
Els fets han passat aquest dijous cap a 2:15 del matí. Mossos i policia local han acudit a l'establiment després que sonés l'alarma i han enxampat els lladres infragant-hi el vehicle. Els agents els han fet senyals perquè s'aturessin, però en lloc d'això han fet marxa enrere a gran velocitat i han acabat a la vorera. Un agent s'hi ha acostat, han tornat a fer senyals perquè s'aturés, ha disparat un tret dissuasiu a l'aire. Aleshores, el vehicle l'han vestit i l'ha fet saltar pels aires. La gent ha resultat ferit lleu i els lladres han fugit.
Vaja, com si es tractés d'una pel·lícula. Salvem l'Empordà ha presentat al·legacions a la proposta de modificació del pla urbanístic de Peralada, que preveu la construcció d'un nou polígon industrial i una urbanització al municipi.
Els ecologistes asseguren que el que pretén l'Ajuntament és estimular la construcció de l'últim sòl urbanitzable del municipi, ampliant la zona residencial i construint un polígon, tot requalificant uns terrenys no urbanitzables. La proposta asseguren preveu uns 200 nous habitatges de tipus unifamiliar i abasta una extensió de 23 hectàrees al nord del municipi, entre l'àrea urbana i el golf de Peralada.
I ja que parlem de medi ambient... El Parc Natural del Cap de Creus està impulsant un pla de reintroducció de la tortuga mediterrània.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
En concret, aquest 2022 s'han amollat 68 exemplars juvenils nascuts al Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera i 6 exemplars subadults també recuperats a la mateixa zona.
L'any que ve hi ha previsió d'introduir 75 individus més i avaluar els resultats el 2024. L'objectiu d'aquest pla és consolidar i restablir de nou poblacions d'aquesta espècie amenaçada a la zona perquè en pocs anys s'hi mantinguin com a nucli reproductor. En l'actualitat només s'hi trobaven exemplars aïllats, que són restes de l'antiga població que hi havia hagut al parc.
Amb tan sols 20 segons, escoltem a Toni Beiro.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Llevó hoy de vuelta a mi generación. Crecimos en el valle, los sueños de la calle, aislados sin ordenador.
El cantautor olotí Toni Beiro torna als escenaris olotins aquest proper cap de setmana per presentar el seu nou treball discogràfic titulat Sobrenatural, escrit durant el confinament. És un EP de 5 cançons que pretén retre homenatge a la seva generació, la generació boomer, amb totes les icones dels anys 80.
Tiempos que jamás olvidaré, la escuela donde yo aprendí.
Emulant el grafisme de Regreso al Futuro, Toni Beiro aprofita l'embranzida que ha tingut sèries com Stranger Things per agafar la bicicleta del temps i tornar precisament al passat. Així és, com ho podem veure al videoclip de la cançó Regreso al Pasado, que estem sentint ara, tarja de presentació del seu nou disc. L'artista defineix d'aquesta manera l'essència de les seves noves cançons.
Bueno, doncs és un homenatge a la gent de tota la meva generació, la generació boomer, que ens diuen ara.
Exacte.
I, bueno, els que vam viure una mica l'època així més analògica, on, diguéssim, les reunions eren més de tu a tu, de cara a cara, on no hi havia mòbils pel mig, on tot era una mica més artesà, l'explosió del cinema, de la bona música, i llavors el rock and roll doncs era el que reinava una mica, i la bona música, no?, el món, no?, i diguéssim que hi havia més, podíem sentir més de prop les estacions, també, climatològicament parlant. És un homenatge a un temps que vam créixer i que tenia ganes de parlar-ne, perquè és una cosa que, si ho has viscut, doncs ho portes a dins.
Toni Beiro explica que es troba en un moment molt creatiu i que Sobrenatural ha estat un disc que cuita foc lent a casa durant el confinament, on ell ha fet tots els papers de l'auca.
L'ordinador, i m'ho vaig fer tot jo, tots els instruments, el piano, la bateria, les guitarres, les veus, les panderetes, les shakers, percussions, òrgans elèctrics, cintes, tot. I estic molt content perquè, de fet, si tens la música a dins, la pots traspassar i la pots plasmar doncs amb la tecnologia, que és el que deia, no? Que la tecnologia està molt bé per sumar, i el que passa és que s'ha de tenir, no només un ordinador i una tecnologia te donen bones cançons o bones idees o bones lletres, no? Corre primer per dins, no?
En una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió, que podreu veure aquest mateix vespre, Beiro reivindica la naturalitat dels artistes i alerta dels perills de deixar-ho tot en mans de la tecnologia.
I a vegades ho comentem als estudis, que hi ha artistes que venen, que venen milers de discos o que tenen molts concerts que arriben a l'estudi i no afinen, o sigui, canten allò com qualsevol, com si pareixis una persona pel carrer i li diguessis, escolta, vols gravar un disco? Diria, hòstia, no en tinc ni puta idea. Diu, bueno, és igual, vine cap aquí. I canta el tio, però estic parlant ja de gent, o sigui, normal, o sigui, gent que es dedica a això i que omple estadis i en moltes de les tomes que fan i gravant, el mateix tècnic li diu, ostres, no vols fer una altra toma? A veure si ho podem millorar o així. I diu, què va, això m'ho arregla l'enginyer de so, m'ho arreglaran les mescles.
El concert de Toni Beiro tindrà lloc aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala Turín. Les entrades disponibles a Olot Cultura.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Esports. La Unió Esportiva Olot necessita trencar la sèrie de derrotes contra un Hèrcules en hores baixes. Els alacantins, en plena crisi a tots nivells, només tenen 5 punts més que els olotins i també ocupen zona de descens.
Jonathan Risueño recupera Vigas, Terme i Cerdà i medita donar la titularitat a Coris i Forques en atac. El partit es jugarà en horari d'hivern a l'estadi municipal, és a dir, diumenge, a 4:45 de la tarda.
Amb en David Planella, que ens ho explica tot.
L'Olot és penúltim, és a 5 punts del play-out i de la permanència directa i ha perdut 5 dels últims 6 partits de Lliga, però fa 3 setmanes que va canviar d'entrenador i el nou tècnic, Jonathan Risueño, assegura que la mala ratxa no afecta el dia a dia de l'equip.
La veritat que no apareix en com estem en la classificació, perquè el grup està molt bé anímicament, està treballant molt bé, crec que cada dia millor i jo estic molt content amb el rendiment que estem donant a cada entrenament.
Això sí, Risueño és molt conscient que aquestes paraules s'han de reforçar amb la primera victòria.
Sí, 100% d'acord, i a més molt, perquè A més de per la classificació, per els jugadors, perquè crec que se mereixen una alegria perquè estan treballant molt bé i seria el premi que crec que se mereixen.
I com es pot aconseguir?
En fe, en lluita, treballant molt, no donant un valor per perdut i creient molt en el que estem treballant.
És la recepta de Jonathan Risueño per derrotar l'Hèrcules aquest diumenge a l'Estadi Municipal. L'equip alacantí és el gall de la categoria, però travessa un dels pitjors moments de la seva història. La setmana passada va caure golejat contra el Lleida per 0-4 i va entrar en zona de descens. Ara mateix és un rival directe de l'Olot a la classificació, perquè els dos conjunts estan separats per 5 punts, però Risueño no s'hi vol fixar gaire.
Un partit més. La categoria és molt igualada, tots els rivals són molt bons, però també podem guanyar nosaltres a qualsevol rival. Crec que no sóc el que té que valorar la situació de l'Hèrcules jo. Jo crec que nosaltres ens hem de fixar en nosaltres mateixos, fer bé les coses que estem treballant i a partir d'ahir créixer nosaltres.
De cara a diumenge, el tècnic de l'Olot està d'enhorabona perquè recupera David Vigues i Guillem Terme, que estaven sancionats, i també Josep Cerdà, que estava lesionat. A més, Sebas Coris ja està al 100% i és candidat a ser titular.
Avui, aquest matí, he tingut una conversa amb ell. Hem parlat del mateix. El mateix. He sentat davant meu i li he dit: Sebas, què? Al 100% ja per a anar de veritat des del principi i tal? Ell me diu: sí. Ara anem a veure. Jo no vull anar molt ràpid en ell perquè crec que és un jugador molt important per a nosaltres i vull que posar-lo al 100% fent les coses bé.
I qui també truca a les portes de l'11 és Ernest Forgas. Al camp de l'Alzira, el davanter va marcar el seu primer gol a la Lliga i ara Risueño reconeix que té un debat intern.
Tinc una dubte ahir en mi mateix. Jo crec que el meu cor me'n diu que sí, però a vegades el cap me'n diu que no. Sí, depèn del pla del partit, però després és el que te dic. Després el cor me'n diu: ha marcat, n'hi ha que dar-li continuïtat. Els delanters també viuen d'això, no? De la ratxa. Per això dic que estic ahí. Ai.
L'Olot Hèrcules, corresponent a la 13a jornada de Segona Federació, es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal. Serà el primer partit de la temporada en horari d'hivern. Com sempre, es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des d'una hora abans.
Gràcies, David. El proper dissabte, 10 de desembre, s'estrenarà el documental dedicat als 50 anys de la història del Club Bàsquet Olot. Un treball a través del testimoni d'entrenadors, jugadors i altres representants de l'entitat que aquest any continua celebrant aquests actes de commemoració. Ens ho explica en Pere Ubach.
Dissabte s'estrenarà el documental dedicat als 50 anys d'història del Club Bàsquet Olot. Memòries del Club Bàsquet Olot repassa la història del club a través de testimonis que expliquen la seva experiència amb el club i d'imatges històriques d'aquests 50 anys. En el documental es reflecteix l'esperit del club per difondre l'esport arreu de la ciutat. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallabona.
Hi ha molts postclubs a la ciutat que puguin dir que han arribat aquesta xifra, per tant estem parlant d'un club històric amb una llarga trajectòria a la nostra ciutat, amb una forta vinculació a la nostra ciutat. Han set molts olotins i moltes olotines els que han decidit que l'esport que volien practicar, que els apassionava, era el bàsquet, i gràcies doncs, a clubs i iniciatives com el Club Bàsquet d'Olot ho han pogut fer. Es va acabant aquest cinquantenari, però la veritat és que crec que amb aquest documental serà un dels actes estrelles i que la gent doncs, li encantarà el dissabte dia 10 a 8:45 del vespre acostar-se al cinema Olot per veure aquesta primera projecció.
Aquest reportatge forma part de la sèrie d'activitats que ha organitzat el club amb motiu d'aquesta efemèride, que es van iniciar a principis d'any. El president del club, Miquel Palma, explica com acabarà en la celebració.
Aquest seria el penúltim acte, la presentació del documental, i el següent ja seria fer un llibret que està en edició, un llibret de reculls d'opinions i vivències de diferent gent del Club Bàsquet Olot.
Durant aquest any, el club ha organitzat una competició de bàsquet 3x3 i dos partits amistosos contra dos equips d'ACB, el Joventut de Badalona i el Bàsquet Girona. Amb aquests 50 anys, el club ha crescut molt. Avui dia, el Club Bàsquet Olot compta amb més de 200 llicències per jugadors i una 80a més per a personal del club.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió Gràcies a Opticàlia.